9 i 21 minuts comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnil, Jordi Puigneró de Convergència i Unió, Maria Dolors Domènech del Partit Popular, Pere Soler del PSC, Roser Casamitjana d'Iniciativa i també Guim Pros de la CUP. Molt bon dia al 5.
Bon dia.
Avui, i bona Pasqua.
Avui es compleixen els primers 100 dies del govern d'Artur Mas, del segon govern d'Artur Mas. Recordin que ja havia guanyat la presidència en unes anteriors eleccions. Ha arribat a aquests 100 dies de mandat, intentant conjugar l'agenda sobiranista, l'intent de diàleg amb Rajoy i també una situació econòmica difícil amb retallades que han afectat diversos sectors. No diré res més, jo els demanaria que com a partits polítics a la ciutat facin un balanç d'aquests 100 primers dies i sobretot què n'esperen de cara al futur, si consideren que el govern va per bon camí o si consideren que hauria de corregir i agafar alguna altra via. Que comenci en aquest cas el representant de Convergència i Unió a la tertúlia, Jordi Puigneró, fem la ronda inicial, en tot cas després ja tindran altres tons si volen matisar i ja tractarem altres temes més endavant. Jordi Puigneró, els demanaria una certa brevetat per no... perquè són 100 dies, eh? No són 100 anys.
Sí, per això mateix. És difícil a vegades fer la valoració dels 100 primers dies del teu propi govern a nivell local, no? Dius, ostres, a veure què hem fet aquests 100 dies, que fer-ho del govern de la Generalitat, no? En tot cas, dues coses, a veure... crec que la situació és una situació molt complicada per qualsevol govern, eh? Estem davant d'una crisi econòmica, crec que almenys la meva generació no l'havia viscut mai, eh? No sé si aquí altres persones poden parlar per altres moments de la història del nostre país, però en tot cas estem davant d'una de les pitjors crisis que hem patit i a més doncs davant amb un govern que tenim que està en certa manera molt lligat de mans i peus a nivell de poder fer les polítiques econòmiques que voldria fer, perquè doncs a l'altre cantó hi ha un estat que va subministrant doncs els diners que són dels ciutadans catalans doncs amb comptagotes. I això és un greu problema que no permet doncs al nostre govern poder desplegar aquelles polítiques que segurament hauríem d'estar desplegant i que no podem fer doncs perquè el senyor Mariano Rajoy, el Partit Popular, però hauria estat el mateix si hagués, segurament hagués estat al capdavant el Partit Socialista Obrer Espanyol, doncs no permeten que Catalunya disposi dels seus recursos propis, dels recursos de la riquesa que generem els catalans per poder tirar endavant aquestes polítiques. Així és molt difícil tirar endavant un país i per tant hem d'anar al fons de la qüestió. I el fons de la qüestió és que d'una vegada per totes Catalunya ha de decidir què vol ser doncs, quan sigui gran, ha de poder decidir el seu futur. I aquest és un tema que després de les eleccions del 25 de novembre passat, o del novembre passat, doncs la majoria de forces del Parlament de Catalunya doncs portaven en els seus programes electorals poder fer doncs una consulta per decidir aquest futur. I aquest és una mica el procés on estem, s'estan tirant endavant, s'ha posat en marxa
breument
el procés de la consulta,
breument,
creant la comissió del Parlament, el Comitè de la Transició Nacional, per tant, estem seguint l'agenda per resoldre el gran problema de fons que pateix Catalunya i que es diu Espanya.
Partit Popular, Maria Dolors Domènech, bon dia.
Bon dia. Pues, després de lo que ha dit el senyor Puigneró, què he de dir? Pues, tot el contrari del que ell ha dit, evidentment. Aviam,
no esperava per altra cosa, eh?
Home, va, deixem fer els torns
per nosaltres, els 100 dies del govern Mas, senyor Junqueras, perquè realment és un... Bueno, bipartit, tripartit, no se sap ben bé. El que sabem és que és l'única comunitat autònoma que no té els pressupostos fets, pues perquè no hi ha enteniment entre les persones que governen, entre cometes. Després, en aquests 100 dies en el Parlament, no s'ha aprovat cap llei que tiri endavant algun projecte econòmic per sortir de la crisi. L'únic que s'han aprovat són lleis per la consulta sobiranista. Pues perfecte, si això és el que volem tots els catalans, és la consulta sobiranista i no sortir de la crisi, a mi això de que el govern d'Espanya, escolti'm, no totes les culpes són del govern d'Espanya, que aquí hi ha hagut molts diners que s'han malbaratat i que no s'han donat les prioritats necessàries. És a dir, ara hem sentit que es faran pagar, o ja s'estan fent pagar, els sillons per l'acompanyant a la sanitat pública, 40 euros, em sembla, si no recordo malament, han dit a l'Hospital Clínic. Escolti, doncs, eh, que hi ha coses prioritàries, doncs per què no deixem de banda el que no és prioritari? I ja ho farem, però primer anem a treure d'aquest forat on estem tots posats tots els catalans, que cada vegada els sous són minsos, que cada vegada, no diré que no tingui part el tema de la pujada de l'IVA, per suposat que té part del tema la pujada de l'IVA, però és que si no n'hi ha, doncs se'n vol treure. I Catalunya té les arques buides, i si no, per què va anar el senyor Mas a Madrid? A què va anar el senyor Mas a Madrid? Jo ho deixo aquí.
Pere Soler, del PSC, bon dia.
Bé, jo tornaré a baixar a Catalunya, perquè si parlem de Madrid estaria tot...
Ja en parlarem després, ja en parlarem. Però,
bueno, jo crec que aquests... El govern nascut de les passades eleccions és un govern lligat, no? És un govern que ja neix amb un fracàs electoral pels resultats no esperats per la formació Convergència i Unió, que és la que pretenia governar amb certa solidesa, i per tant hi ha un primer escull per la pròpia força que intentava governar el nostre país, no? Això ens aporta ara actualment amb una incertesa, no? De quina núvia trio, si trio Esquerra Republicana, amb qui vaig firmar un acord de govern, o si trio el PP, perquè ara sembla que els pressupostos, bueno, ens poden...
Vosaltres que no, escolti,
escolti. L'assenyalaven amb el dit, ho dic perquè sí, la gent no ho veu.
Escolti'm, jo dic el que hi ha ara, a hores d'ara. És lògic compartit amb voluntat de governar i d'incidir en el país, doncs es presti a donar algun cop de mà al govern. Ara bé, el que està clar és que no saben si triar Esquerra Republicana o el Partit Popular, i en tot cas les converses amb el Partit Socialista seria una tercera via que suposo que agradaria més d'un. Jo crec que són 100 dies perduts, 100 dies de govern perduts, marcats clarament per casos, jo no vull dir de corrupció, sinó per casos estranys, marcats per a la imputació de Jordi Pujol amb el tema de les ITBs.
Oriol Pujol.
Oriol Pujol, perdó.
Jordi Pujol, no, ja ha tremolat,
no, eh? Jordi Pujol també està imputat a l'altre fill per uns altres afers, però com que no són de partit, tampoc no volia jo posar. M'he equivocat. Però també marcats per tot el tema del cas espionatge, del mètode 3, etc. És a dir, marcat també per anuncis de retallades que no s'estan duent a terme, però que ja provenen del passat. Marcats també per no tenir un clar horitzó, marcats per no haver aplicat polítiques des del govern de sortida de la crisi, com deia la senyora Domènech. Ni una proposta per incentivar l'emprenedoria, ni una proposta per incentivar l'ocupació. És més, retallades als plans d'ocupació que anaven a parar en els municipis. Tampoc cap pla de xoc contra l'atur juvenil. Tots sabem quin és el problema de l'atur juvenil. És a dir, nosaltres creiem que en aquests moments ens trobem amb 100 dies d'atzucac.
Roser Casamitjana, d'Iniciativa, molt bon dia.
Bon dia. Bé, no sé, jo la impressió que tenim és d'un govern efectivament dèbil i que probablement no, en aquests moments no sap massa bé cap on tirar. Jo penso que aquí hi ha algunes condicions, evidentment, externes que el condicionen. Un d'ells, doncs, és el que s'ha comentat abans, la situació d'Espanya, el deute que tenim. Jo no estic molt segura que si recuperéssim tot el que ens deuen, en teoria, això ens salvés de qualsevol retallada. Això em sembla que no és cert així. Sí, i molts economistes ho han dit, és a dir, que potser ajudaria, però evidentment no seria suficient. Per tant, hi ha unes condicions externes, que són les del propi estat espanyol i les de la pròpia Europa, que no podem oblidar que són les que ens marca una mica la pauta. I després, per altra banda, hi ha condicions, diríem, internes. El pacte amb Esquerra, cada dia hem de dir que aquest pacte és que hi ha lleialtat, que aquest pacte va endavant. A mi em sembla que no caldria dir-ho si realment fos un pacte sòlid i fos un pacte que anés endavant en tots els sentits. Jo no sé si hi va o no, però l'impressió almenys és que no hi va. D'altra banda, hi ha l'altra part, diríem, del pacte, aquesta mena tripartit, que és Unió Democràtica, que cada dos per tres aixeca el dit per dir que això no va bé, que aquí falta no sé què, que allò altre no hi estem d'acord, etc. I la tercera pota interna, diríem, és tota la part dels imputats. Jo penso que en una situació com aquesta és difícil fer propostes per sortir de la crisi, fer propostes per intentar disminuir l'atur, sigui juvenil o el que sigui. És a dir, jo tinc la impressió que estan en una mena de gàbia i que en aquests moments no sé si hi ha forma de sortir-se'n, o almenys si saben com sortir-se'n. Per tant, la meva valoració no és precisament positiva d'aquests 100 dies de govern de Mas.
La CUP, Guimprós, bon dia.
Molt bon dia.
Posi nota.
Un 3.
Sobre 10.
Sí, sobre 10. No, jo crec que, han estat 100 dies, una mica s'ha apuntat, sobretot la Roser i el Pere. Jo els definiria com una obra de teatre més aviat dolenta, no? De declaracions contínues contra declaracions dels... Ja no només de l'equip del govern i de l'Artur Mas, de tots plegats, i d'imputats, de trobades i reunions secretes que no sabem ben bé si serveixen, si serviran, i a mi em fa la impressió que estem assistint a una obra de teatre que el més greu, jo crec, és el que ara comentava la Roser, que no crec que no saben com acabar-la. No sé si perquè es troben lligats de mans, si perquè se'ns deuen uns diners que no ens permeten fer coses, que ho poso molt en dubte, perquè jo crec que la sensibilitat social de Convergència i Unió és la que és, i el seu ideari polític és el que és, i ells el que pensen i el que creuen fa molts anys que ho fan. Vull dir que l'excusa aquesta del que no tenim diners per fer les polítiques socials que volem, jo ja fa molt de temps que no me la crec. I per tant, jo crec que és evident que s'ha de suspendre i que a més, jo crec que tot plegat està ajudant a que la gent, en general, si ja tenia la política com una cosa llunyana i lletja, encara se n'allunyi més. I si el pacte amb Esquerra suposava que hi havia d'haver una consulta pel referèndum, pel dret a autodeterminació, que sembla ser que cada vegada costa més de visualitzar en el temps, doncs jo ho tinc molt clar, que parin de fer treball de parlar avui dic això i demà dic l'altre, i que es posin a la feina sense més dilacions.
Havia demanat un torn Convergència,
sí, i a veure, tots vostès. Donaré algunes dades, segurament no són exactament precises, però més o menys ronden per aquí les xifres. El senyor Mascollell, a principi de mandat de la legislatura, va anunciar que caldria fer unes retallades per valor en aquest, durant els propers anys, per valor de 3.000-4.000 milions d'euros. El dèficit fiscal que pateix Catalunya anualment, està estipulat sobre un 15% del nostre PIB, que són uns 12.000 milions d'euros. Per tant, estem parlant que nosaltres deixem d'ingressar 12.000 milions d'euros i per l'altra banda hem de retallar uns 4.000 milions. Clar, quan a mi em diuen o diuen vostès que això no arreglaria el problema, doncs escolti, no sé, és que si volen podem anar a consultar exactament quines són les xifres dels números de la Generalitat i del que diuen doncs molts economistes, però vaja, si tinguéssim aquests 12.000 milions d'euros és que podríem estar 3 anys sense retallar, perdó, perquè a més aquest dèficit que patim és cada any. O sigui, no només no hauríem de no retallar, sinó que a més podríem fer inversió que en aquests moments no podem fer. Aquest és un greu problema que tenim i, home, tapar-se la vena davant dels ulls, perdó, posar-se la vena davant dels ulls davant d'aquest gran problema i dir que això no arreglaria res i això no és important, doncs escolti, si vostès creuen, i miro la senyora Roser Casamitjana o
no he dit això,
el senyor Imbros, si vostès creuen que això no és un problema, doncs escolti, res, que ens continuïn, diguéssim, robant d'aquesta manera tan flagrant i que ningú digui res. Nosaltres creiem que això és un seriós problema pel nostre país, que no podem continuar mantenint. No es pot continuar mantenint. Per això es va plantejar el pacte fiscal en el seu moment, que va fracassar perquè el govern del PP doncs no va voler saber-ne res, i per això ara plantegem un escenari que va més enllà i que tracta doncs de que els catalans puguin decidir en una consulta el seu futur. I en aquesta línia s'han fet passos. Es va fer la declaració de sobirania al Parlament, que vull recordar, aprovada per una àmplia majoria del Parlament de Catalunya, per un 66% del Parlament de Catalunya, i també doncs s'estan fent altres passos, com és la creació del Comitè de Transició Nacional, que ha de permetre doncs solucionar d'una vegada per totes, o no, aquest problema. Però, home, el que no pot ser
clar.
És que diguem que això no és res. Això
iniciativa,
no té cap
hi ha hagut una al·lusió directa.
A veure, no sé, jo sempre havia pensat que parlava el català clar, però sembla que no. Home, dir, jo no he dit en cap moment que això fos pecat a minuta ni que no tingués importància. No estic dient això. Vull dir que el dèficit fiscal amb l'Estat el portem des de fa molts i molts anys. I, en canvi, les retallades són d'ara. I això està claríssim, val? Per tant, portem 4 anys retallant ja, i el dèficit, si és que hi havia, és a dir, aquest robatori per part de l'Estat el portem des de l'inici de los tiempos, per dir-ho d'alguna forma. Per tant, les retallades responen a d'altres coses que no només, no dic que no sigui important, senyor Puigneró, dic que no només, i dic que, malgrat que això ens ho donessin, no evitaríem les retallades, no les evitaríem.
Això ho diu vostè.
Això ho dic jo, efectivament, igual que vostè diu una altra cosa.
Ha quedat clar, ara el PSC i tancaran PP i CUP.
És evident que el senyor Puigneró porta sempre l'aigua al seu molí, no? I a veure, aquí hi ha un problema, i aquests 100 dies, de govern venen marcats doncs perquè Convergència i Unió s'han anat a dormir amb un nen, i aquest nen es diu Esquerra Republicana, que al llarg dels darrers anys ha mostrat la seva immaduresa política per gestionar i per ser responsabilitat de govern. I li dic així,
ho diu per experiència.
Ho diem per experiència. Amb el primer govern d'Entesa, amb el senyor Pasqual Maragall, hi ha... Nosaltres mateixos, i jo ja li dic coses, nosaltres mateixos dèiem que no hi hauria un segon govern de pacte amb Esquerra Republicana. I vam cometre l'error, ja li dic jo, d'un segon govern amb Esquerra Republicana. Nosaltres, durant els 7 anys de mandats, vam patir els atzucats d'Esquerra Republicana. I ara què els hi passa? Doncs que Convergència i Unió estan patint els atzucats. Per què? Perquè Esquerra Republicana no té capacitat o capacitat de gestió i de govern. No té mentalitat de govern. Persegueixen un objectiu populista i que per això van treure els resultats electorals que van treure. Ja està, jo m'he quedat tranquil dient això.
Molt tranquil.
Després, la segona cosa.
Populista, quin és l'objectiu populista?
No, el tema de la independència. Ja està, vull dir, em sembla que a ningú se li escapa. Ja
no, pregunto.
I després, els números. El senyor Puigneró ha citat números. Per cert, Escola Sala Martín, un personatge que precisament no és de la meva sant de la meva devoció, però es queda a la meitat, perquè diu sí, diu el dèficit fiscal que ha pres Catalunya, no sé què, no sé quantos, però el senyor Salamardín, i amb això sí que li dono la raó, apunta, si a més de tot això no incentivem l'ocupació, no incentivem l'emprenedoria i no incentivem els mecanismes per a l'exportació, el nostre país, per més que rebéssim tots els diners del dèficit fiscal, tornaríem a entrar en un altre forat. Per tant, el primer que hem de fer és incentivar l'ocupació, incentivar l'emprenedoria...
Les dues coses, senyor Soler.
No ho havia dit. Sí, però tot això és, costen menys diners que les retallades. I incentivar l'exportació. Les retallades s'han de fer, possiblement, però nosaltres sempre hem defensat com, a on retallem, per què retallem en els serveis bàsics, per què seguim subvencionant escoles privades que tenen fundacions a més, escoles privades que a més segreguen per sexe i que a més diguéssim d'alguna manera esmercem molts recursos aquí, retallem, comencem a retallar, creiem lo públic, sí, creiem en els serveis públics també.
Partit Popular.
Podria compartir quasi tot el discurs del senyor Soler, quasi tot menys al final. Sí, però anem a veure, aquest no és l'objecte del debat que estem ara tenint. El que també em sembla curiós és que passem, amb el senyor Puigneró, passem de números a dir que en el Parlament hi va haver doncs una majoria molt gran del dret a decidir. O sigui, dels números passem al dret a decidir, paf, i per entremig no hi ha res més. Llavors, per nosaltres, com podeu comprendre, té que haver una mica més de seriedat, no? O sigui, si ara, per exemple, no tenim els pressupostos fets encara al govern de la Generalitat, és perquè no hi ha consens entre els dos, diguem, bueno, el nen i el pare, que no se n'entenen, no, mira, dice que un niño se acuesta meado se levanta, no? Doncs aquest és el problema que tenim ara mateix al govern.
La CUP?
Sí, no, només per una mica per en la línia del que també ha comentat la Roser referent a les paraules de Jordi sobre el fet que el de l'espoli fiscal no ho veiem com un problema. No hem dit això, o sigui, i és evident que és un problema molt greu, però també és evident que al costat de la reivindicació de l'espoli fiscal hi han d'haver-hi polítiques socials clares i que apuntin a que un cop suposadament ens tornin aquests diners, aniran acompanyats d'unes polítiques socials, evidentment, que siguin, bueno, que siguin justes per tothom. Però tot i així, jo crec que això, l'excusa, que la reivindicació aquesta de l'espoli fiscal, jo crec que és perquè el Convergència i Unió sap perfectament que no passarà mai això. O sigui, mai ens tornaran aquests diners. I per tant...
Tingues una mica de fe.
No en tinc cap de fe, i tu tampoc. Per tant, com que és evident, el que demanaria és que... Jo el que els demanaria és que la solució ja la saben ells i la sabem nosaltres, i crec que és la solució populista que apuntava el Pere, per cert. Per tant, en tot cas, el que els demanaria és que es posessin ells mateixos dins del partit d'acord, perquè ja no dins de Convergència i Unió, que és evident que no està d'acord, sinó dins mateix Convergència, perquè ja és evident que dins Convergència ara es comencen a sentir veus de gent que fins ara se suposava que era sobiranista, que comença a parlar d'altres coses. Per tant... O sigui, amagar sota l'excusa aquesta de l'espoli fiscal i d'ara anem a Madrid a veure si podem recuperar alguna engruna, que és el que ha fet el Mas i el que està fent el Mascolell, jo crec que serveix només serveix per amagar el que de veritat és la solució.
Una última intervenció, sí. Tothom, 10 segons, fem la ronda inicial, però molt breument, perquè voldria tractar un altre tema.
Mira, Catalunya es podria pagar perfectament un estat del benestar com el que teníem fins ara, si no patíssim aquest dèficit fiscal. Ho hem demostrat durant molts anys, i a més Convergència i Unió ha estat la que ha construït l'estat del benestar a Catalunya, ha estat la que ha construït l'estat del benestar, perquè hem governat durant els anys després de la transició, i ara el problema que tenim és que és evident que davant de la caiguda d'ingressos que està patint la nostra economia, doncs aquest estat del benestar que havíem construït, doncs ara no ens el podem pagar. I no ens el podem pagar per molts motius, perquè ens han caigut els ingressos i perquè ara estem veient com realment aquest 12% que cada any doncs, ens roba Espanya, doncs és més imprescindible que mai. I això hi hem de posar, ja diguéssim, una solució definitiva, no pot ser. I només posaré un exemple, el País Basc i Navarra. Vostès agafin i mirin-se les xifres del País Basc i Navarra en quant a PIB, en quant a atur i en quant a deute. I veuran que el País Basc i Navarra, que disposen del cupo basco, del seu propi pacte fiscal, doncs es gestionen millor, tenen més capacitat de reacció davant de la crisi, tenen més possibilitats de fer aquestes polítiques econòmiques que abans el senyor Pere Soler doncs, reivindicava, que jo estic totalment d'acord, tenen més possibilitats de fer tot això, i la prova de tot això és que després no han de fer tantes retallades. Per tant, tenim un exemple clar dins del mateix estat espanyol.
Partit Popular.
Ara copiem-lo.
Partit Popular.
Miri si es contradiu, senyor Puigneró, que vostè ha dit que ens espolien o ens roben des de fa molts anys i que vostès van crear l'estat del benestar. I si tant espoli hi havia i tant robatori hi havia, com és que llavors el podien i ara no? I ara no. Escolti'm,
ara
senyor
no
Puig...
Ara no podem.
Senyor Puigneró.
Si us plau, deixem acabar i
quedem la ronda. I no compari Catalunya amb País Basc i Navarra, perquè cada qual ha de tenir el seu propi pacte fiscal. I crec que Catalunya dintre de la LOFCA el pot tenir.
PSC.
Sí, primer per aclarir, populista no era menysprear,
No.
Una cosa és ser populista i una altra ser popular. I per cert, el nostre partit defensa doncs, que es pugui passar de ser populista a ser popular, és a dir, que es consulti la ciutadania per veure si realment aquest és el sentiment majoritari. Dit això, dues coses. Estic d'acord amb que potser el dèficit s'arrossega des de fa molts anys i perquè en l'època Pujol no es va reivindicar amb tant de fervor com a mare. Això sí, es va reivindicar just quan amb 7 anys de govern d'Esquerres. És curiós també això. I d'altra cosa, posant exemple al País Basc o Navarra, és posar un exemple d'insolidaritat respecte a la resta de l'Estat. Cosa que el nostre partit no està disposat a realitzar. Sí que hem dit que s'han de millorar el finançament de Catalunya, perquè això fa anys que ho estem dient, vull dir, no de llonces, no a l'estil del concert basc, sinó a l'estil d'un nou model de finançament que ja vam proposar amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i que després el que havíem de dir és que havíem de ser solidaris amb la resta de l'Estat, amb un estat federal.
Rosa Mitjana.
Jo només volia recordar que quan durant la transició es va negociar o es va pactar les condicions fiscals, el senyor Pujol en cap moment va reivindicar concert. Això està dit als llibres d'història i per tant jo només ho deixo aquí. Punto.
La CUP i tanquem ja aquest
tema.
Sí,
jo només per dir que jo no vull copiar el model del País Basc i Navarra, d'Euskal Herria, jo el que vull és la independència, i per tant, posar sobre la taula sempre el model aquest, a mi arriba un moment que em cansa, i ja està.
Però què passa? La Rosa Camisa ha fet una afirmació que crec que té manca de rigor històric. Cal recordar quines majories hi havia en aquell moment a Catalunya quan encara s'aprova, diguéssim, l'Estatut. Estem parlant de l'any 79. No hi havia encara, diguéssim...
Les majories
a Catalunya
era la quarta força
a Catalunya en aquell moment. Era la quarta força, qui manaven eren els socialistes i el PSUC.
Farà cas, sisplau, quan li digui que retiro la paraula. Algun comentari més? Algú vol fer alguna cosa?
No, recordar que el senyor Roca va ser un dels constituents.
Ja està.
Miri, sap què farem el proper dia? Ja m'encarregaré jo de mirar a veure què va dir cadascú. Jo tinc almenys la idea que Convergència i Unió no va demanar el Consell Econòmic en aquell moment. Una altra cosa és la correlació de forces, però vaja, sí, però que no el va demanar en aquell moment. Però vaja, escoltin, passem a un altre tema local. Aprofito que la CUP demanarà al ple municipal que no s'obligui als ciclistes a dur casc a les zones urbanes. És una moció que presentaran en el proper ple. Volen que la Direcció General de Trànsit i el Govern espanyol es facin enrere en aquesta proposta. Segons el partit de Guimprós, no té un suport tècnic rellevant en els estudis de seguretat viària. Aprofito aquest tema petit o aquest aspecte concret per demanar-los quin consideren que ha de ser el paper de la bicicleta en el que és la mobilitat de la ciutat. Més enllà de si han de portar o no casc, que també els demano aquesta opinió, quin consideren que ha de ser l'espai que tingui la bicicleta en el nostre municipi de cara a aquesta mobilitat que està sempre en debat, i més ara amb el pla de mobilitat urbana. En tot cas, que comenci la CUP, fem el sentit contrari, perquè ja que han presentat aquesta moció, però insisteixo, els demanaria aquest petit aspecte i després que diguin quin consideren que ha de ser aquest rol de la bicicleta i la convivència també amb els altres vehicles i amb els vianants. Senyor Pros, com vulgui.
No, bueno, abans de res, especificar que és una moció que no entra a la CUP com a tal. D'entrada serà una moció que de ben segur esdevindrà conjunta de tots els partits menys el Partit Popular, perquè així ens ho van fer saber ahir, i és una moció que ens ve donada des d'una associació de ciclistes, i és una moció que sí que parla d'això precisament, d'arrel del decret de la Direcció General de Tràfic sobre que regula l'ús de la bicicleta, bueno, ho regula tot, i dins l'ús de la bicicleta doncs es planteja l'obligatorietat d'utilitzar el casc en zones urbanes, i la immensa majoria del món dels ciclistes plantegen que no és necessari, i ho basen en criteris de seguretat i en criteris de comoditat també, i en el fet de que està demostrat estadísticament que l'ús del casc en quan hi ha accidents en zona urbana, el casc no et salva de les possibles ferides que puguis tenir en un accident d'aquest tipus. I a més, doncs, el casc el que faria és que, i això també està demostrat, que fins i tot faria que molta gent deixés d'utilitzar la bicicleta, perquè el fet d'utilitzar el casc per sortir de casa i anar a fer 200 metres per fer alguna cosa, doncs no, és evident que no és necessari. I bé, la moció parla bàsicament d'això, és una moció molt, molt extensa, i la veritat és que està molt ben explicat. En tot cas, no sé si ara vols fer la ronda.
Fem la ronda aquesta, però si volen fer algun aspecte sobre la bicicleta en general, iniciativa.
Bé, nosaltres, com ha quedat clar, amb diferents mocions en el nostre programa electoral donem preferència a la bicicleta, per suposat, com a vehicle de mobilitat, sobretot dins del municipi. El que potser sí caldria, o arribat el moment, que quan aquest vehicle es faci visible i es faci més utilitzat, caldran regulacions, com en el seu moment s'ha regulat l'ús del cotxe o s'ha regulat l'ús de la moto, etc. Dit això, per tant, doncs, preferència absoluta dins del municipi per la utilització de la bicicleta. I per tant, doncs, més carrils bicis, evitar aquests carrils que no van enlloc, que en sec s'acaben i no saps si entres en una casa o què fas, etc. No? Dit això, pel que fa a la moció, jo la veritat és que quan la vaig llegir vaig tenir seriosos dubtes. Seriosos dubtes, perquè és evident que es basa en un estudi neozelandès en què diu que això fa disminuir l'ús de la bicicleta, la utilització del casc, però hi ha també algun informe d'una societat científica, que és la Cochrane, que fa que diu exactament el contrari. Per tant, diríem, des d'aquest punt de vista, a mi em queda el dubte de si realment és eficaç portar el casc o no, si hi ha un accident dins del casc urbà, que és del que estem parlant. Per tant, aquí em quedaria el dubte. L'altra cosa que potser em fa decantar per dir que sí és que realment si Europa, que són, diríem, molt més primmirats en determinades coses, no l'obliguen, potser hi ha algunes raons que sí que efectivament doncs això. I l'altra cosa és que possiblement l'ús del casc perjudicaria l'utilització de les bicis públiques, cosa que Sant Cugat, diríem, no té massa rellevància, però sí que ho pot tenir d'altres ciutats com Barcelona.
Pere Solena va dir Pere Casajoana, he tingut un petit lapsus, perdoni.
No passa res.
Avui anem de lapsus en lapsus.
No passa res. És el que em diu l'alcaldessa a mi.
Tots en tenim, no passa res. Jo subscric tant el que ha dit el Guim com el que ha dit la Roser, però jo vull partir dels serrells, no? Perquè de fet el que ha transcendit són els serrells de la proposta sobre la proposta de llei del govern, no? La modificació de la Direcció General de Trànsit, no? Jo crec que aquí hi ha una mancança inicial, no? Que és no creure's realment què és la bicicleta, no creure's què és quin ús ha de tenir la bicicleta, no? És a dir, mentre no hi hagi una mentalitat d'una política d'estat real en favor de l'ús de la bicicleta, i si a més qui l'ha d'aplicar no s'ho creu, doncs passen aquestes coses, no? que ens mirem amb allò de l'ús del casc i no del casc. Què vull dir amb això? Amb això vull dir que en un projecte nacional o estatal que podria ser en promoció de l'ús de la bicicleta, ens hauríem de fixar en altres aspectes. Primer, quin ús se'n fa a la bicicleta? Perquè la majoria d'accidents mortals que hi ha en bicicleta esdevenen a la carretera. I la majoria d'accidents mortals es deven amb gent que practica l'esport de la bicicleta, no que fa el que en diem tots la mobilitat obligada en bicicleta urbana. Per tant, hi ha la incidència, estem barrejant peres amb naps, no? Hem de dir, una cosa és la mobilitat obligada i una altra cosa seria la mobilitat esportiva, que és la que gaudeix, per dir-ho d'alguna manera, o té més accidents. Per què? Perquè van en vies interurbanes, van en carreteres, i ni els conductors d'uns ni els conductors dels altres no respecten els uns dels altres, i a vegades doncs passen les coses que passen. Però a partir d'aquí, sí, molt breument, a partir d'aquí, què vull dir amb això? Si nosaltres ens creiéssim un pla de veritat estatal de l'ús de la bicicleta, afavoriríem el que és la interconnectivitat municipal. Afavoriríem i normatitzaríem, faríem normes a favor de com han de ser els carrils bicis, com han d'estar senyalitzats, si han d'anar per la calçada, si han d'anar per la vorera, si han d'anar, etc. Per tant, el primer defecte que jo hi veig és que no hi ha una voluntat explícita de fer una política d'ús de la bicicleta i de dir quin ha de ser el paper de la bicicleta en el món de la mobilitat.
Maria Dolors Domènech, del Partit Popular.
Jo, en aquest cas, sí que estic d'acord amb el Pere, perquè
últimament coincidim massa, eh?
Pues sí, noi, no sé què passa. Doncs és que potser després de tant temps ja m'he desconnectat tant. No, el tema és que realment els ciclistes que van i que tenen i pateixen els accidents greus que poden ocasionar la mort són els esportistes, i normalment aquests sí que porten casc. O sigui, quan van per les vies que no són de la ciutat, tots, si no recordo malament, van amb casc i van ben equipats. El que passa que sabem que el cos és feble. Llavors, jo ja ho vaig plantejar en el propassat ple. El tema de la bicicleta a Sant Cugat, a mi m'encanta, encara que jo no hi vaig amb bicicleta, doncs m'encanta que la gent pugui anar amb bicicleta, oi? Però jo crec que s'ha de determinar molt bé el pas de vianants, el pas de les bicicletes i el pas dels cotxes. Vull dir, perquè pel carrer Santa Maria o el carrer Valldoreix, que et baixi una bicicleta des de l'estació a tota metja, l'altre dia em van a punt d'atropellar un altre cop. Vull dir, llavors, qui se'n fa responsable d'això? A veiem. Eren segurs de la bicicleta? Suposo
Dolors,
que no.
No sé si el problema acabarà sent-ho al final.
Mantet, no. Escolta,
no, és que m'enteneu el que vull dir? Jo em plantejo, en cas d'un atropellament en un carrer de vianants per una bicicleta, qui és el responsable? Jo només ho deixo aquí. Qui és el responsable? Per tant, crec que s'hauria de fer una normativa per dintre de la ciutat. Hi haurien d'haver llocs on es posés un avís de que no es pot anar a més de no sé quan les bicicletes, i que es posi si hi ha sanció o no hi ha sanció. Vull dir, és que a mi em sembla que no es pot anar vianants i bicicletes alhora. és impossible. I els carrils bicicleta, com diu la Roser, jo només recordo el trosset de carril que hi ha al carrer Can Mora, a la Rambla de Can Mora, perquè serveix aquell trosset. On va aquell trosset? Què va, l'aparcament? La bicicleta baixarà? Vull dir, aquest és el tema que jo voldria posar sobre la taula.
Ha quedat clar? Convergència i Unió?
Uf, a veure...
Breument, que tenim...
Sí, no, diverses coses. Però... Jo, el senyor Pere Soler, escolti... Vostès han sigut signants com nosaltres del pla de mobilitat urbana, que fa una aposta clara per la bicicleta. Per tant, no sé què diu quan diu que no hi ha voluntat de que la bici sigui, doncs, un element
important. Senyor Puigneró, sí. He dit a nivell d'estat, una política clara de l'ús de la bicicleta a nivell d'estat.
D'acord, no, disculpi.
No he criticat res de l'Ajuntament.
Disculpi, doncs, ara, no, mea culpa. Dic que, a veure, respecte a la moció, nosaltres, i amb la línia que hem aprovat amb el pla de mobilitat, creiem que la bicicleta és un element de mobilitat que ha d'anar guanyant pes a la nostra ciutat, que és un element de mobilitat o un actor de mobilitat que segurament doncs, no s'ha incorporat a les nostres, almenys a Catalunya, doncs, com un element de mobilitat, sinó com un element d'oci. No s'ha incorporat com un element de mobilitat en els, fins fa poc, cosa que el nord d'Europa i altres llocs d'Europa doncs, ja té un ús diguéssim, molt més extès. I en aquest sentit, ens sembla molt bé la moció respecte al tema del cas. Creiem que no s'ha de legislar fins a la mèdula. Creiem que a vegades hi ha algunes regulacions que poden acabar perjudicant, en aquest cas, doncs, l'element que s'està regulant. I aquest és un d'aquells exemples. Creiem que nosaltres amb la moció faríem algunes esmenes, sí que és veritat, perquè especifica i diu que no s'hauria de portar el cas que en cap zona urbana, en cap via urbana. Nosaltres creiem que pot haver-hi algunes vies urbanes on sí calgui portar el casc, si parlen, per exemple, de la Ronda, en llocs on realment hi hagi doncs, unes velocitats que facin necessari, jo crec, doncs, augmentar la seguretat del biciclista, però és veritat que pel centre de la ciutat és absurd que doncs, les persones, a més, quan en molts llocs tenim carril bici segregat, doncs haguem d'obligar a portar el casc. En tot cas, amb una recomanació en seria prou. I no sé què més volia dir, però en tot cas,
aquesta és la nostra postura
respecte al tema de la bicicleta.
Sí. No, abans la Roser ho ha apuntat, no? Hi ha models que es contradiuen uns als altres. Jo, aquesta Setmana Santa he estat a París i una de les coses que em va sorprendre va ser l'ús de la bicicleta que se'n fa a París, al centre de la ciutat. Les bicicletes no van per les voreres, les bicicletes van pel mig. O sigui, imaginem-nos la Gran Via o el Passeig de Gràcia i les bicicletes anant no pel carril de la dreta, no, pel carril del mig. I és més, amb carrils amb vies d'un sol sentit, el carril bici va en contrasentit dels cotxes, perquè es pugui veure. Al contrari d'aquí, que anirien al mateix sentit, faríem. No, les bicicletes van en contrasentit. Per tant, ens podem fixar en diversos models de com aplicar. I això és verdaderament lo important. I li asseguro que per París, al centre del Champs-Élysées, hi havia persones que anaven en bicicleta i no portaven casc. I no tenien cap tipus de problema. Anant a esquivar els cotxes, etc. Suposo que ells no, els cotxes sí.
Ves
no?
A Amsterdam, tothom va en bicicleta.
Per tant, a vegades regular-ho excessivament, com diu el senyor Puigneró, és... passar-se.
Tanco jo. Pel que fa al tema del finançament i el concert, Jordi Pujol admet l'error de no haver demanat el concert el 1978.
Gràcies.
Gràcies.
Sí, però tret de context també te'n buscaré d'altres en les quals...
No ho vam fer el 1978, no va demanar el concert, per prudència el que vam treure, escolti, el 2012.
Thank you very much.
Podré tindre dret a poder portar-li documentació al respecte.
Si volen parlar un dia, fem un debat entre vostè...
Jo no tinc cap interès.
Gràcies, bon dia a tots.
Bon dia, que vagi bé.
Gràcies.